Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 28 de desembre de 2011. El govern català podria pagar l'extra de Nadal en les properes hores. El portaveu de l'executiu Francesc Homs va dir ahir que confia que la injecció de liquiditat en el sistema financer per part del Banc Central Europeu afavoreixi que la Generalitat pugui aconseguir el crèdit necessari, que també permetrà, d'altra banda, pagar el deute a proveïdors. Coincidint amb aquesta notícia, hem sabut que el dèficit de la Generalitat s'ha reduït d'un 7% fins a l'1,7% del producte interior brut, però encara està 5 punts per sobre del que exigeix el govern espanyol. Són dades que ens mostren les dificultats econòmiques que estem vivint i també la voluntat de les nostres administracions de resoldre-les. El govern espanyol es mira la situació pendent d'aprovar les properes mesures, les primeres, aquest divendres. Tot plegat, un panorama, com dèiem, difícil, però sobre el qual cal posar solucions i no hi ha més remei que actuar, costi el que costi, i amb l'esforç de tots. Això sí, un esforç que sigui tan equitatiu com sigui possible. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
En aquest dimecres de l'octava de Nadal, Festa dels Sants Innocents, comencem amb els titulars de les notícies d'última hora. El govern català va aprovar ahir, pensant en el pacte fiscal i el projecte de llei de consultes, per poder demanar opinió sense autorització de l'Estat. D'altra banda, un any després de l'arribada d'Artur Mas a la Generalitat, els partits de l'oposició han suspès aquest període de gestió, sobretot per les retallades.
I en plana política espanyola, Alfredo Pérez Rubalcaba presentarà demà candidatura a secretari general del PSOE. Els socialistes espanyols celebraran el seu pròxim congrés federal els dies 3, 4 i 5 de febrer a Sevilla. S'espera que més endavant també es postuli per al càrrec Carme Chacón.
El govern espanyol retallarà 4.000 milions d'euros fins al març. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha dit que hi ha un marge de 2 o 3 mesos per presentar reformes. La ministra de Foment, Ana Pastor, ha assegurat que no gastarà el que no té. I en la primera polèmica entre el govern actual i l'anterior, l'exministre Leire Pagín ha criticat la seva successora, Ana Mato, per haver qualificat el crim de Roquetes de violència en l'entorn familiar.
Un grup d'observadors de la Lliga Àrab va visitar ahir per primer cop la ciutat siriana d'Homs, la més castigada pel règim de Bashar al-Assad des que van començar les protestes al març. Segons l'oposició, més de 70.000 persones van sortir a rebre l'equip d'experts amb una manifestació contra el president.
I en esports, el Barça ha ajornat finalment el canvi de la gespa al Camp Nou, però després de l'embolic ha decidit finalment posar gespa artificial. D'aquesta manera renuncia a demanar el canvi d'ordre en els partits de la Copa. El govern català podria pagar avui mateix l'extra de Nadal. Confia que la injecció de liquiditat en el sistema financer per part del Banc Central Europeu la setmana passada afavoreixi que la Generalitat pugui aconseguir els recursos.
La intenció del govern és poder pagar el 100% de la paga extra i no només el 80%, tal com havia anunciat el passat 17 de desembre, com a conseqüència de l'impagament per part del govern espanyol dels 759 milions d'euros que preveu la disposició addicional tercera de l'Estatut. Aquesta bona notícia la va donar ahir el portaveu del govern, Francesc Homs, que també va anunciar que el govern ha aprovat el projecte de llei de consultes.
Aquesta és una iniciativa, la de l'aprovació d'aquesta llei sobre les consultes populars, que té aquesta empara estatutària, és a dir, que està a l'Estatut, article que va ser interpretat per part del Tribunal Constitucional, però no anul·lat. Per tant, és una competència de la Generalitat de Catalunya poder desenvolupar aquest article, el 122, el de les consultes populars, poder, per tant, doncs, desplegar-ho legalment.
D'altra banda, la Generalitat ha acordat tancar la seva delegació a Buenos Aires, a l'Argentina, de manera que les que queden són 5, Berlín, Londres, Nova York, Brussel·les i París.
La Generalitat tanca el mes de novembre amb una reducció del dèficit de gairebé el 7%.
El Departament d'Economia ha aconseguit reduir en prop de 283 milions d'euros el desequilibri entre ingressos i despeses, i el dèficit fins al novembre ha estat de gairebé 3.800 milions d'euros, uns 280 milions menys en relació amb el desequilibri registrat just un any enrere, que era de 4.000 milions d'euros.
I recordem que el govern català aprovava ahir la llei de consultes en la possibilitat, davant la possibilitat de demanar l'opinió dels ciutadans sobre el pacte fiscal. Un any després de l'arribada de Mas a la Generalitat, els partits de l'oposició han suspès aquest període, sobretot a causa de les retallades. I ara altres notícies en format més breu. Els Mossos d'Esquadra desmantellen una banda de lladres acusats d'una seixantena de robatoris a l'interior de camions.
Estaven aparcats a les àrees d'autopista de tot Catalunya i especialment a l'Alt Empordà. Els Mossos han detingut 6 persones d'entre 22 i 44 anys. Són de Croàcia, Sèrbia, Bòsnia i també Eslovènia.
Us expliquem també que els directius de Caixa Penedès defensen l'honradesa de l'entitat.
El nou president de Caixa Penedès, Albert Vancells, ha defensat l'honradesa d'aquesta entitat després de l'escàndol, recordem, dels plans de pensions milionaris que es van assignar l'expresident i altres exdirectius de la Caixa.
154.000 residents de Barcelona disposaran de l'àrea verda gratuïta a partir de l'1 de gener.
Dels 220.000 barcelonins que són usuaris de l'àrea verda en qualitat de residents, un 70% no han estat multats entre l'1 d'octubre del 2010 i el 30 de setembre del 2011, de manera que es beneficiaran d'aquesta gratuïtat que promou l'Ajuntament de Barcelona.
I el Saló de la Infància ha obert les seves portes a Fira de Barcelona.
Al Festival de la Infància s'hi podrà jugar a futbol, estrenar els últims videojocs. En l'àmbit més pedagògic destaquen els inflables dedicats al reciclatge, xerrades per conscienciar sobre la importància de tenir cura dels animals domèstics. I després d'aquest informatiu parlarem amb Marta Serra, directora del Saló de la Infància.
I s'ha acabat sense acord les negociacions entre la direcció i el comitè d'empresa per evitar el tancament de Panrico a Santa Perpètua de Mogoda.
Després de més de 18 hores de reunió, les negociacions estan estancades. El punt més complicat és la retallada del sou dels treballadors i, per evitar el tancament, el fons de capital risc, propietat de la panificadora, proposa invertir 130 milions d'euros a la planta de Panrico a Santa Perpètua.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. La Casa del Rei farà públics avui els detalls de la seva assignació pressupostària, que aquest any ha estat de més de 8.400.000 euros, un 5,2% menys que en l'any anterior.
Fins ara només era pública la xifra global, però arran del cas Urdangarín, la presumpta implicació del gendre del rei Joan Carles en un cas de corrupció, la Casa del Rei va anunciar que a partir d'ara oferiran els detalls del pressupost desglossat per capítols, com fan la resta d'administracions públiques.
I precisament amb el rei com a protagonista, ahir es va fer la solemne sessió a les Corts Generals Espanyoles d'inici de la desena legislatura a la democràcia.
L'obertura la va marcar el discurs del rei Joan Carles en un acte que es va fer al Congrés dels Diputats en sessió conjunta amb el Senat. Durant el seu discurs, el monarca va refermar el compromís de la monarquia en la defensa de la democràcia i va fer també una crida a la unitat de les forces parlamentàries per fer front a la crisi econòmica.
El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va explicar ahir que el decret de llei de mesures econòmiques que aprovarà aquest divendres al Consell de Ministres inclourà un acord provisional de no disponibilitat de despesa sobre una quantitat d'uns 4.000 milions d'euros.
Aquesta quantia s'ha de revisar al març, quan es presentin els nous pressupostos del 2012. La xifra d'estalvi suposa una quarta part dels 16.500 milions d'euros que el nou govern maneja inicialment com a reducció necessària del dèficit per arribar a una taxa del 4,4% en el conjunt del 2012. Això seguint les previsions del govern socialista, si bé són conscients que aquest volum és provisional fins a conèixer les xifres definitives del desfasament dels comptes públics.
La ministra de Foment, Anna Pastor, va assegurar ahir durant la presa de possessió del nou secretari d'Estat de Planificació d'Infraestructures, Rafael Català, que un dels objectius principals del seu ministeri serà la contenció pressupostària i va afegir que ni gastarà ni comprometrà el que no tingui.
Durant la seva intervenció, Pastor va mostrar la seva voluntat que el seu ministeri es converteixi en un estímul de la recuperació econòmica. Per això ha apostat per treballar des de l'estabilitat pressupostària i el rigor, perquè ha dit: volem una Espanya més competitiva que tingui el seu lloc a Europa i al món. Per tant, Pastor s'ha compromès a treballar per millorar la cohesió i la vertebració d'Espanya i ha afegit que les infraestructures generen més possibilitats als ciutadans i apropen els serveis.
I primera polèmica entre el govern espanyol i l'actual i l'anterior, després que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat hagi qualificat de violència en l'entorn familiar un cas de violència de gènere.
Un comunicat del Ministeri on es referia l'assassinat d'una dona a mans de la seva parella en aquests termes, un fet que no va agradar a l'anterior titular d'aquesta cartera, la socialista Leire Pagín.
I Ana Botella es va convertir ahir en la primera alcaldessa de Madrid. Ha pres així el relleu al capdavant del consistori de la capital de l'Estat d'Alberto Ruiz Gallardón, nou ministre de Justícia del govern de Mariano Rajoy. Ana Botella va anunciar ahir en el seu discurs que simplificarà els tràmits burocràtics per obrir negocis i també va referir-se al seu marit, l'expresident José María Aznar, com a referent polític i personal seu. I encara en plana política, el president del grup socialista al Congrés i últim candidat en les generals del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentarà demà a la tarda la seva candidatura a la Secretaria General de la Formació.
Rubalcaba farà oficial la candidatura durant un acte a la seu del sindicat UGT a Madrid. Rubalcaba serà el primer candidat a fer públic oficialment el seu intent de liderar el PSOE a l'espera de la decisió que adopti l'exministre de Defensa, Carme Chacón. Els socialistes faran el seu pròxim Congrés Federal els dies 3, 4 i 5 de febrer a Sevilla.
I el sastre José Tomás es va reiterar ahir que l'expresident valencià Francisco Camps no es va pagar mai els vestits.
En el judici que per l'anomenat cas dels vestits, Tomàs ha assegurat que tenia ordres dels suposats caps de la trama Gürtel que a clients com Camps no se'ls cobreix pels encàrrecs realitzats. Per la seva banda, les defenses de Camps i l'exsecretari general de PP valencià, Ricardo Costa, ha mirat de fer emergir contradiccions en la declaració del sastre que poguessin minar la seva credibilitat. La defensa ha intentat fer veure al jurat que el sastre tenia algun tipus d'animadversió cap a Camps, cosa que ell ha negat.
Tres minuts i serà un quart de nou. En plana internacional, un grup d'observadors de la Lliga Àrab va visitar ahir per primer cop la ciutat siriana d'Homs, la més castigada pel règim de Bashar al-Assad des que van començar les protestes al març.
Segons l'oposició, més de 70.000 persones van sortir a rebre l'equip d'experts amb una manifestació contra el règim pels carrers de la ciutat, que compta amb 1,5 milió d'habitants. Com és habitual, Homs va tornar a ser escenari de la repressió de les protestes per part de les forces de seguretat i només ahir almenys 13 persones van morir a la ciutat i als seus voltants. En el global de Síria, les víctimes s'eleven a 33, segons els comitès de coordinació local.
Mentrestant, el focus d'atenció continua col·locant sobre la dotzena d'observadors de la Lliga Àrab que, dirigits pel general sudanès Mohamed Ahmad Mustafa Dabi, comproven el compliment del pacte que el govern de Bashar al-Assad va signar el novembre per al cessament de la violència. I, d'altra banda, a Egipte, un tribunal administratiu del Caire ha prohibit a la Junta Militar que es practiquin proves de virginitat a les dones detingudes en centres castrenses.
Aquesta resolució és conseqüència de la denúncia de dues dones detingudes per participar en manifestacions durant la passada revolta democràtica. La cúpula militar egípcia justifica les proves per impedir que les detingudes puguin acusar els soldats de violació.
I la presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, té càncer de tiroides.
Tot i això, el govern argentí ha informat que no s'ha detectat cap procés de metàstasi i que l'operaran la setmana que ve. En concret, l'operació està prevista el 4 de gener i la baixa serà d'uns 20 dies. En aquest període, la presidència quedarà en mans del vicepresident Amado Boudou.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Comencem l'actualitat esportiva resumida amb bàsquet. El Barça Riga el rep avui la visita de la Sínia Manresa al Palau Blaugrana en el derbi català de la jornada intersetmanal de la Lliga ACB.
Els blaugranes han inscrit Joe Ingles en el lloc de Costa Perovic per rebre els manresans en un duel que afronta com a co-líder amb dues victòries just al doble de les que té el conjunt del Bages.
Hi ha jornada completa, com dèiem, a la Lliga ACB de bàsquet entre avui i demà. I a l'NBA, als Estats Units, Ricky Rubio i els Minnesota Timberwolves s'han vist superats pels Bucks de Milwaukee a Milwaukee per 98-95. I canviem d'esport. En futbol, l'argentí Diego Pablo Simeone va ser presentat ahir oficialment com a nou tècnic de l'Atlètic de Madrid en substitució de Gregorio Manzano, destituït ara fa uns dies.
El Cholo Simeone, com se'l coneix popularment, ha signat fins al 2013 i arriba acompanyat de Germán Burgos, un altre exjugador de l'Atlètic, com a segon entrenador.
I de mica en mica els equips de primera van tornant a la feina després de les vacances nadalenques. Un dels primers a fer-ho ha estat l'Espanyol.
Ahir a la tarda van tornar els entrenaments i és que Pochettino vol aprofitar al màxim aquesta setmana per preparar l'anada de vuitens de Copa contra el Còrdoba, dijous, vinent dia 5 de gener. I cal recordar també que 3 dies després tenen el derbi contra el Barça Cornellà. Pochettino ha convocat tots els seus homes disponibles a la ciutat esportiva.
I encara en clau blaugrana, el Barça ha decidit finalment posar gespa artificial al Camp Nou per poder disputar el duel contra l'Osasuna, que jugarà el 4 de gener al camp del Futbol Club Barcelona.
En un principi, els barcelonistes havien proposat a la Federació Espanyola de Futbol i al Club Navarrés canviar els partits i jugar primer l'anada a Pamplona per poder començar amb els treballs de plantació de la nova gespa, però finalment hi haurà gespa artificial.
Caldrà esperar si la Federació Espanyola aprova aquesta possibilitat. I en tenis, l'extenista Àlex Corretja serà el nou capità de l'equip espanyol de Copa Davis després d'arribar a un acord amb el president de la Federació Espanyola de Tenis, José Luis Escañuela.
El compromís serà per dues temporades, tal com volia Corretja, que avui serà presentat oficialment.
Completem el nostre resum diari. La festa de la Sagrada Família que se celebra a Madrid tradicionalment portarà milers de persones a la plaça de Colom de la capital de l'Estat aquest divendres en una celebració presidida pel cardenal Rouco Varela. Amb aquest motiu, diferents bisbes espanyols acaben de publicar cartes pastorals i públiques on reclamen més polítiques de defensa de la institució familiar. Són molts els prelats d'arreu de l'Estat que seran presents divendres a Madrid, acompanyant les milers de famílies que volen, segons els bisbes, donar gràcies a Déu pel do de la família cristiana. Una necessitat urgent és promoure la natalitat perquè una societat que no transmet la vida ja ha fracassat. Aquesta és una frase, per exemple, del bisbe de Còrdoba, Demetrio Fernández. D'altra banda, també ha dit la seva sobre temes de família el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, en una carta també dedicada a aquesta festa de la família, que serà, recordem-ho, divendres a partir de les 4 de la tarda a la plaça de Colón de Madrid.
I el Banc dels Aliments, compromès sempre amb la solidaritat, ha arribat a un acord amb 6 cadenes de supermercats per recollir el menjar que fins ara aquests establiments ja en saben perquè estava a punt de caducar. Segons ha explicat aquest matí el president de l'entitat, Antoni Sant Salvador, aquest menjar es donarà a entitats col·laboradores del Banc dels Aliments repartides per tot Catalunya. Ho deia Antoni Sant Salvador en unes declaracions ahir. El Banc dels Aliments dona cada any 15 milions de quilos de menjar a través de més de 700 entitats i en el darrer gran recapte la Fundació va aconseguir més de 1.000 tones d'aliments en només 2 dies.
I Ripoll vol que la UNESCO reconegui la portalada romànica del seu monestir. Per aquest motiu, l'Ajuntament de la ciutat va votar ahir una moció perquè aquesta portalada romànica es pugui convertir en patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Si la proposta municipal tira endavant, tal com està previst, el consistori posarà fil a l'agulla per al reconeixement, un reconeixement que fa anys que reivindica la capital del Ripollès. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, la nova legislatura engega fent pinya amb el rei i contra la crisi. El periòdico amb una imatge del monarca i el príncep Felip, el titular Les Corts amb la corona. També hi ha un altre titular principal, la Generalitat busca un crèdit per pagar l'extra, referint-se a la paga de Nadal. I el punt avui, Mas obre la via cap al pacte fiscal amb la llei de consultes. Finalment destaquem el diari Ara, els aliments s'han encarit un 48% en 10 anys d'euro.
Repassem altres portades. Comencem pel País, que titula Les Corts donen suport al rei en plena polèmica pel cas Urdangarín. El Mundo, el rei va rebre per Les Corts amb un dels seus, a un dels seus majors aplaudiments. L'ABC, l'aplaudiment més llarg. Público, Rajoy aplaça la gran retallada per després de les eleccions andaluses. I acabem amb La Razón. El govern preveu que el dèficit es dispari entre l'1,5 i 2 punts.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula en aquests moments per les carreteres i les autopistes catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de molta tranquil·litat en aquesta xarxa viària en plenes festes de Nadal, molt menys volum de trànsit del que és habitual, també en aquestes vies properes a Barcelona, algunes unes més intenses, però vaja, no parlem de problemes importants. Passa el mateix a les rondes, acabem de parlar amb la Guàrdia Urbana, ens han confirmat que es pot circular sense massa problemes, parlem de fluïdesa, per tant, també a la ronda de dalt i a la ronda litoral de la ciutat comtal. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat als transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Estan circulant sense cap incidència en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I ara previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui el cel es presenta força serenat, domini del temps estable, temps molt tranquil, tot i que encara a hores d'ara a punts de ponent hi han algunes boires i boirines, però que es dissiparan ràpidament i això permetrà que llueixi el sol durant tota la jornada. Això sí, a partir del vespre començaran a arribar alguns intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu, que seran el preludi d'un sistema frontal poc actiu que ens creuarà durant la matinada i matí de demà. Així, el que ens espera durant el dia avui també és que les temperatures es mantinguin o que pugin lleugerament, així que ens quedaran entorn als 15 o 16 graus al litoral i al voltant dels 10 o 11 graus a l'interior. De cara a demà, el que dèiem, el sistema frontal poc actiu ens creuarà durant la matinada i primeres hores del matí, amb nuvolositat abundant, sobretot a la cara nord del Pirineu, on s'esperen precipitacions, sobretot concentrades durant el matí, també a última hora de la jornada, i que seran de neu per sobre dels 800 metres, puntualment per sota, sobretot al final de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Minuts i seran 9:15. Us recordem, amics oients, que a través de la web radioestel.cat us oferim entrades per al Saló de la Infància, que es va inaugurar ahir a la Fira de Montjuïc, de Fira de Barcelona. Ja sabeu que en aquestes jornades es pot gaudir de jocs, futbol, videojocs, i en l'àmbit més pedagògic destaquen els inflables dedicats al reciclatge, així com xerrades per conscienciar sobre la importància de tenir cura dels animals domèstics. El Saló de la Infància estarà obert fins al 4 de gener, és a dir, fins dimecres de la setmana vinent. Animeu-vos, si voleu entrades gratuïtes, entreu en el web www.radioestel.cat i de seguida trobareu la informació per omplir el que nosaltres necessitem per donar-vos aquestes entrades. I ara comencem el temps de tertúlia d'actualitat aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Avui, en el Dia dels Innocents, ens acompanya Joan Pallarès, de moment. Joan Pallarès és historiador, col·laborador d'aquesta casa i també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i bon Nadal.
Bon dia, bon Nadal i bons innocents.
Bons innocents.
No sé, avui podem donar notícies falses o...
Avui hem avisat els oients, els hem demanat que ens escoltin prou bé perquè podem donar alguna innocentada. No sé si algú dels oients l'ha identificada, si és que...
Jo realment, llegint el diari venint cap aquí, em preguntava què no era innocentada. Però això m'ho pregunto cada dia, eh?
Sí, perquè vostè creu que en el món hi ha moltes innocentades i moltes, potser en el sentit més seriós, moltes falsedats, també.
Moltes falsedats i moltes notícies que, autènticament, bé, no entrem a detall.
Vostè ha passat uns dies coincidint amb el dia de Nadal a Montserrat, no?
Sí, sí, sí. Hi ha estat aquesta gairebé no una setmana curta, com l'any passat també, i autènticament és... Bueno, no vull fer-ne propaganda perquè llavors ja no trobaré posto, però és un Nadal inigualable.
Doncs molt bé. Saludem un altre dels que formen avui part de la taula de la tertúlia. Des de Girona, des de l'estudi del Bisbat, ens acompanya Pere Micaló, que és el delegat diocesà d'ensenyament del Bisbat de Girona i també director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica, el CIERC. Pere Micaló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I bon Nadal, també.
Igualment.
Li han fet alguna innocentada avui, per cert?
Que sàpiga no, però de totes maneres, quan et lleves al matí mai saps si és innocentada o no ho és.
Sí, sí. La gràcia de les bromes simpàtiques del Dia dels Innocents és que quan te les col·loquen, te les colen, doncs no te n'adones en aquell moment, no?
Sí, sí.
Jo estava fa uns quants anys, vaig estar molt temps portant la revista de l'Associació de Veïns d'allà a Sant Andreu, i resulta que cada any en fèiem una. I era meravellós, vull dir... El que jo no sé si la gent ho passava bé amb la nostra innocentada, però nosaltres, elaborant-la, ho passàvem, però meravellosament, eh?
Sí, potser és aquesta la part central, no?, de la diversió del Dia dels Innocents. Vostè té alguna història per recordar del Dia dels Innocents, senyor Micaló?
Bé, el Dia dels Innocents, quan estava...
A banda d'allò que de vegades ens pengen, no?
Sí, no eren coses. Més aviat, quan estava actiu a les aules, doncs normalment sempre en queia alguna, ja per part d'algun alumne més aplicat del compte, i per tant, doncs, les anècdotes anirien en aquesta línia.
Molt bé. Doncs quan falta un minut i poc més per 9:15, abans dels titulars de l'última hora informativa que ens portarà la Carolina Costa, anem als temes seriosos de l'actualitat. el govern català podria pagar l'extra de Nadal en les pròximes hores. Finalment, sembla que gràcies a una línia de crèdit es podria aconseguir. No sé si... En el cas del senyor Pallarès, no sé si la feina que vostè feia era de funcionari...
No. Jo he sigut una bona persona sempre.
Bé.
Molt bona, Joan.
Ja que és el dia dels innocents...
Comencem fort.
Ho diem en broma, clarament.
Em permeto aquesta llicència. Evidentment, els funcionaris són molt bones persones, però autènticament em sembla que això de pagar-los la paga extra de Nadal el dia 28 és una llufa.
Vostè, senyor Micaló, què en pensa?
Home...
Té 30 segons abans dels titulars i després continuem.
Sí, no, a veure, suposo que el govern doncs té les seves dificultats a l'hora de pagar nòmines i, per tant, a veure si és el 28, el 27, el 29, la qüestió és que vingui. Si pot ser sencera, millor. L'anunci fet inicialment de dir, doncs, bueno, pagarem una part i després l'altra part no va caure massa bé, ara semblava que ahir les perspectives eren millors.
Quan arribem a 8:45, recuperem, com dèiem, l'última hora informativa i continuem de seguida amb la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. Més de 200.000 funcionaris catalans podrien cobrar avui la paga extra de Nadal. El govern confia que la injecció de liquiditat al sistema financer per part del Banc Central Europeu la setmana passada afavoreixi que la Generalitat pugui aconseguir els recursos. La Casa del Rei farà públics avui els detalls de la seva assignació pressupostària, que aquest any ha estat de 8.400.000 euros, un 5,2% menys que l'any anterior. S'ha acabat sense acord aquesta matinada les negociacions entre direcció i comitè d'empresa per evitar el tancament de Panrico. El punt més complicat és la retallada dels sous dels treballadors. I en esports, bàsquet, el Barça Riga el rep avui a la seva pista a la Signia Manresa en el derbi català de la jornada intersetmanal de la Lliga. I a la NBA, Ricky Rubio i els Minnesota Timberwolves s'han vist superats pels Bucks a Whitecape per 98-95. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Si vols més Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. Novetats constants al nostre Facebook i Twitter. Busca'ns a la xarxa i no perdis de vista el que més t'interessa. Ràdio Estel, t'ofereix més, t'agrada més.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Vet aquí una vegada una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum. Les botigues de regals màgics i la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Saps què? L'èxit educatiu dels nens comença a casa i cal educar-los amb actituds que els ajudin en el procés d'aprenentatge. Fer-los anar a dormir d'hora, sortir puntuals i ben esmorzats de casa o planificar el seu temps és tan important com poder comunicar-s'hi i saber els seus interessos acadèmics. Hem de procurar que els nens facin els deures cada cop de forma més autònoma i farem que apliquin a la vida diària allò que han après a l'escola. I és que pares i escola tenen un mateix objectiu, l'èxit educatiu del fill. Per això cal tenir un contacte periòdic amb els tutors. Trobareu més informació, orientació i recursos al web Família i Escola. Saps què? Per a la formació dels fills, la complicitat i la sintonia entre escola i família és indispensable. Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Thank you. Quan passen 4 minuts i mig de 2:15, continuem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen l'historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, Joan Pallarès, també el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló, que ens acompanya des de Girona, i ara s'acaba d'incorporar l'advocat Juan Antonio Rueda. Senyor Rueda, bon dia i bon Nadal.
Molt bon dia i bon Nadal a tothom.
He preguntat als altres dos membres de la taula, vostè ha rebut alguna innocentada avui o altres anys, en el 28 de desembre?
Bueno, cuando era muy pequeño sí que en ocasiones sí, ahora lamentablemente a medida que nos vamos haciendo mayor perdemos gracia y espíritu. Hay que decir que más que recibirlas has hecho.
Ah, vostè sí que les fa, molt bé. I ens pots posar algun exemple d'innocentada?
Una mica trapella, una mica trapella. Bueno, pues decirte, cuando era más... Ahora, bueno, alguna mentira piadosa y estas cosas cuando uno no... Cuando ves que alguien no se ha dado cuenta que es día 28. Yo creo que en cierta medida las tradiciones o este tipo de cosas, siempre con gracia y por supuesto con respeto, pues hay que mantenerlas, ¿no? Recuerdo que han sido, y en estos días como hoy, son los periódicos, los diarios, las televisiones, que siempre hacen alguna inocentada, ¿no?
Sí. Hem de dir, per tancar aquest tema, que el Dia dels Innocents té un rerefons i un sentit religiós cristià que és molt important, com és l'homenatge que tots fem a aquells nens que en l'època de Jesús algú els volia eliminar. I aleshores, recordar aquests nens...
I jo a vegades penso que en raó,
Per què diu vostè això?
Home, perquè imagina't tu, innocents, si el pobre rei Herodes autènticament era ell sí que era l'innocent. Aquells nens que jugaven a pilota quan ell feia la migdiada i no el deixaven dormir, clar, aquell home es va rebel·lar, home, és dir, innocents.
I ja el veig que vostè va amb la innocentada, senyor Pallarès, també.
Hauríem de fer un homenatge al rei Herodes. Jo crec que si fos alcalde de Barcelona posaria una plaça que dia Plaça del Rei Herodes.
Bé, deixem les bromes i anem a tema...
Que els nens també molesten, Que també molesten els nens,
Certament,
que,
però és un altre tipus de molèstia. Parlem de... Ho diu potser perquè té una neta petita. Sí, exacte. Parlarem dels comptes de la Casa Reial també avui, Però avui hem de parlar dels comptes de la
Generalitat. Els comptes del gran capitan.
Sí, la Generalitat sembla que podrà pagar aquesta paga extra, com dèiem abans. Vostè, senyor Rueda, què pensa de tot aquest problema de liquiditat que té el govern català i del que està fent per solucionar-lo?
Bueno, ahora justamente, si no recuerdo mal, hará un año desde que la Generalitat y el nuevo gobierno tomó la...
De los mejores.
Sí, el govern dels millors, com va dir Mas. Ahir va complir-se aquest primer aniversari, sí.
Y bueno, en fin, hay dos elementos, yo creo, que les ha obligado en su gestión, donde se han visto, desde luego, ha habido unas grandes restricciones. Por un lado ha sido que se han encontrado más gasto del que efectivamente había, menos dinero en la caja del que habían. Por otro lado, contaban con una serie de dineros que vendrían del Estado Central, promesa del señor Rodríguez Zapatero, procedentes del Fondo de Competitividad, y ese dinero pues no ha llegado y contaban con eso. El problema es... Quizá que el señor Mas creía en la lealtad del señor Rodríguez Zapatero, y creo que eso es mucho creer. Pero bueno, contaba con esos dos fondos y entre que había menos dinero y por otro lado no le han llegado, lógicamente la capacidad de maniobra de este gobierno, por mucho que sea el gobierno de los mejores, es limitada. Y en ese sentido yo creo que se ha visto con un tipo de limitación fáctica y real, y con eso tienes que jugar. A partir de aquí yo creo que aunque el margen de maniobra se ha reducido mucho, han tenido un margen de maniobra, y yo creo que lo fundamental ahora mismo es la reordenación de las prioridades. Donde no estoy muy de acuerdo yo si aquello en lo que se ha gastado, aquello en lo que se ha decidido pues dentro de lo poco que quedaba en la caja, por un lado ha sido destinarlo a una serie de elementos y por otro lado ha sido recortarlo en otra serie de por ejemplo, de servicios. Bueno, aquí es donde se juegan las prioridades y reordenación de los fondos, y yo ahí es donde quizá le pondría un aprobado muy justito, ¿no?
Senyor Micaló, senyor Pallarès, després.
Sí, jo penso que quan votem a un partit polític, doncs votem una manera d'administrar uns diners. Juan Antonio comentava, diu, potser no hi estic massa d'acord, és normal que no hi estiguem d'acord, no amb la amb el govern que tenim ara, que bueno, potser no és el millor govern, però potser és el govern menys dolent que ens podia tocar en aquest moment, no? Sí, certament, els criteris amb els quals es despesa el diner doncs, seran sempre susceptibles de ser comentats, criticats, dir, no, hi estic d'acord. Per això el govern doncs, ha d'actuar. Jo penso que ha estat un any molt, molt difícil. Potser sí, es comptava amb uns diners de fora que no han arribat. Potser sí, jo no crec, no penso que el govern d'Artur Mas sigui tan ingenu de pensar que li arribaran aquests diners. No vull pensar-ho, això. I també potser pensaven que amb el canvi de govern a Madrid doncs, que les coses podrien millorar una mica. Tampoc han millorat. Potser hauríem d'aplicar la dita aquella catalana de on no n'hi ha, no en raja. I per tant, doncs, si no hi ha diner ni aquí, ni allà, ni més enllà, doncs difícilment que es pugui resoldre la cosa. Uh-huh. Dit això, el tema dels funcionaris que cobraran. Clar, quan sents que cobraran els funcionaris, dius, home, mira, està bé, tan alegres per aquestes persones. Quan sents la xifra de 200.000 funcionaris, dius, home, parlava el senyor Mas de primar una mica l'administració. Potser sí, doncs convindria primar l'administració perquè som 6, 7, 8 milions de persones, no sé quants, a Catalunya. 200.000 funcionaris, potser toca un tros de funcionari massa gros per cadascú.
Mm-hmm. Senyor Pallarès, sobre...
Sí, tal com ha dit en Pere Micaló, bé, és veritat que allò de que quan naturant no en David... Uh-huh. Se'l mantinga en un preestat i de bon no n'hi ha, no pot rejar. L'administració s'ha de primar, sí, s'ha de primar, però no per baix, per dalt. És a dir, el que sobra a l'administració no són funcionaris. És a dir, de debò, que no sobren funcionaris. Sobren directors generals, sobren pensantes. És a dir, per exemple, hi ha l'argot d'algunes conselleries hi ha uns funcionaris que els diuen els pensantes, que són una gent que no se sap ben bé què fa, cobra i estan allà, i que pues, treballa per una vegada a l'any, per la cabalgada de Reis o pel, no sé, per Corpus, que és la funció que té destinada i tal, i la resta de temps està allà pensant.
A primer l'administració
per dir-ho finalment.
La proposta del senyor Pallarès, en tot cas, aquesta gran complexitat de les prioritats ens porta a un terreny que també ens donaria per parlar hores, no? Quines són les prioritats? També el senyor Rueda ho ha tret abans, això. Difícil de definir, però en tot cas, Juan Antonio Rueda ha dit que el govern català, un any després, un ha aprovat justet. Vostè el suspendria, senyor
totalment,
Pallarès?
Totalment.
Vostè, senyor Micaló, també ha aprovat justet?
No, jo l'he aprovat una mica més que justet.
Perquè... Una mica més que justet, perquè ha fet el que ha pogut.
Home, sí, també per això, però jo penso, potser m'ho miro molt en termes d'escola, però s'ha de valorar, doncs, moltes coses. S'ha de valorar... els deures no fets anteriorment que han tocat en aquest govern, s'ha de valorar la situació en general trobada i després també el carrer. El carrer, amb una sèrie de retallades com aquesta, certament hi ha hagut malestar, certament hi ha hagut manifestacions, uh-huh. Però jo penso que podia haver estat molt pitjor.
Sí. Senyor Pallarès?
Jo crec que estem visquent uns mals moments, diguéssim, dintre de la política i el funcionariat i dintre de tot. Per exemple, estem visquent una
llatinoamericanització?
Exacte, abria la paraula, vull dir...
Com s'ha notat el periodista, eh?
No. Sí. Vull dir, estem visquent uns moments així. Per exemple, estem visquent el moment ja de l'Evita Perón traspuntat a l'estat espanyol. Vull dir, ara tenim l'Anna Botella ja, diguéssim, d'alcaldessa de Madrid. I cada vegada més hi ha aquestes substitucions, aquestes coses que són pròpies de Llatinoamèrica i ara ens estan arribant aquí.
Per la llegada del senyor Hereu, també llegaron.
Per tots cantons, hi podem donar per l'altre cantó del Partit Popular, també alcaldies que s'han suplit d'aquesta manera. Vull dir que això és...
D'això ho han fet tots,
sí,
això s'ha de dir. Legalment es pot fer.
fer.
A Sabadell, a Barcelona, vull dir, al Montilla.
Després hi haurà eleccions d'aquí 3 anys i si Ana Botella es presenta, doncs guanyarà o no guanyarà. Això ja se sap, senyor
sí,
Rueda.
Sí, déjeme de totes maneres, pese a que li he dado una prova...
Però de totes maneres, el Clos no era el marit de cap senyora, diguéssim, coneguda.
Però desgràcies.
Ni el Maragall tampoc, eh? Sí. Ni l'hereu.
Però en tot cas ja el valoraran els ciutadans, no? Pel que faci en política, sigui dona d'algú o no.
No creo que deba penalizar, aunque a muchos no les guste ser la mujer de un expresidente de gobierno, en fin. En todo caso, yo creo que lo que hay que valorar a las personas por sus capacidades, no por con quién están casados. Pero bueno, sí quería decir, respecto del gobierno de la Generalitat del señor Mas, yo creo que hay que agradecer la valentía que han tenido respecto a las medidas que han tomado. He dicho que muchas de las medidas que ha adoptado el gobierno del señor Mas, desde mi punto de vista, quizá priorísticamente no eran, quizá deberían haber sido otras. Pero lo cierto, yo agradezco que un gobierno sea capaz de tomar medidas, desde luego, nada populares y que les puede perjudicar. Lo han hecho antes de unas elecciones, me refiero a las elecciones generales, y lo hicieron al día siguiente después de las elecciones generales. Y yo creo que eso es un acto de valentía, porque se hizo antes y se hizo después. Y desde
también abans, perdó, de las municipales.
Lo que quiero decir es que necesitamos políticos que no solamente piensen en los votos, sino que piensen en los ciudadanos. Y a veces, aunque parezca mentira, eso no tiene por qué. Sí, yo entiendo no. Que hay que tomar a veces medidas que no gustan a la ciudadanía, porque claro que no le gusta a ningún funcionario no cobrar su paga extra. Es evidente, pero si no hay dinero, si no se gestionan bien las cosas, si no, quizá no la cobren ninguno nunca más. Si no se hacen esfuerzos ahora y si no se aprietan el cinturón ahora, muchos de ellos, vamos a tener un punto de quiebra absoluta, ¿no?
Sí, però el problema està molt clar, no? De que moltes vegades dient no penses en els vots, però evidentment saps que allò afecta menys el teu electorat.
Bé, avui parlem de retallades de gestió de govern, però per no allargar-nos més, comentem una altra de les mesures que va aprovar ahir el govern català, és l'aprovació de la llei de consultes per poder demanar opinió a la ciutadania sense l'autorització de l'Estat, pensant sobretot en el pacte fiscal. Com ho veuen?
La notícia d'avui o la d'ahir?
A què es refereix?
No, la d'avui serà segurament que el PP ja pensa recórrer al Constitucional.
Ah, ja s'avança vostè, eh?
Ja m'avanço. No. Vull dir, no és que sigui, diguéssim, profeta ni res de... Però ja estic segur que això ho recorrerà al Partit
Popular. I em sembla que vostè ara no parla en clau d'Innocentada, no?
No, en absolut.
Senyor Micaló.
L'Innocentada la farà el PP.
A veure, jo penso que... O sigui, que la finalitat de la llei de consultes és poder consultar, valgui la redundància, eh?
S'ha buscat un mecanisme legal, diguéssim, sí, per consultar els catalans.
Això mateix. És buscar la, diríem, l'intríngulis de la llei, doncs, per poder sortir-se'n una mica amb la seva voluntat, que era anar insistint en el tema del pacte fiscal. Certament que la campanya de Convergència i Unió va ser una campanya de pacte fiscal per tots costats. La votació en negatiu de la investidura del senyor Rajoy, doncs exactament el mateix. Sí, jo penso que és una llei coherent amb el tarannà del govern. És a dir, hem de sortir-nos amb el pacte fiscal. Si això demà és recorregut, o avui mateix, com deia en Joan, doncs pot ser recorregut, doncs molt bé, buscarem una altra fórmula perquè possiblement que perdem. Mm-hmm. Però jo diria que són accions que van conduint a una voluntat d'arribar al pacte fiscal, sí, sí. Mm-hmm.
Senyor Rueda.
Bueno, yo creo que son dos cuestiones distintas, aunque efectivamente ligadas. Sigo pensando, y aquí lo hemos repetido infinidad de veces, cuál es la definición del pacto fiscal. Hemos discutido hasta el límite de nuestras fuerzas a veces qué significaban las balances fiscales, de dónde se obtenían todos los ingresos y si aquellos ingresos venían o no venían de todas las entidades de todo el territorio de Cataluña, había que contar con ciudadanos o había que contar con territorios, en fin, esto es un debate que da para muchísimo. En cuanto a la ley de consultas, a mí me parece bien, creo que todo debe tener una cobertura legal y si se hace aquellas consultas que se hagan de espaldas a la ley, va en contra del Estado de Derecho y como va en contra del Estado de Derecho, al final nos perjudica a cada uno de los ciudadanos que integramos el Estado de Derecho.
Sí, però això, a veure, aquest argument, deixem que els jutges es pronunciïn, possiblement que tindrà raó. Si si van mal dades, doncs, o van com vol el Partit Popular, doncs, això es recorrerà i, com deia, doncs, possiblement que ho perdem. Jo penso, Juan Antonio, que el tema del pacte fiscal és una resta. Quants en surten i quants n'entren? I a partir d'aquí comencem a parlar. Dius, és molt complicat. Sí, sí, però és que de tan complicat hem de fer-ho senzill.
Sí, no digo, pero ya la realidad es que de cuánto nos entra y cuánto sale, y hemos puesto muchas veces el ejemplo, una conocida entidad financiera aquí de Cataluña, muchísimos de sus ingresos salen de fuera de Cataluña y tienen muchas de sus oficinas. ¿Y esos ingresos de dónde han venido? De señores a lo mejor de Cuenca, de Extremadura, que están teniendo sus ahorros y aportan ahí su dinero. Y eso es así y genera unos intereses, y esos intereses van al impuesto a sociedades que va de esa entidad financiera que coincide que está en el territorio de Cataluña. Yo no digo que entran o que no. Es evidente, porque suele ser así, que donde más población se concentra, al final, en Barcelona, en Madrid, en las Baleares, se esté dando más de lo que se recibe. Porque tradicionalmente ha sido así. Porque Barcelona está dando muchísimo más de lo que le da Gerona. Porque el barrio de San Gervasi está dando muchísimo más en la ciudad de Barcelona que lo que está dando cualquier otro barrio, por ejemplo, el barrio de Gracia.
Eso me agradaría verlo.
Eso es una... Bueno, no sé si es así exactamente, lo que estoy explicando
es que... En termes de esfuerzo fiscal, de cantidad, lo que estoy diciendo es
que
es evidente,
tenemos que ver, y lo que trasciende detrás de todo eso, y de todas maneras lo podríamos ver, lo que trasciende detrás de todo eso es un principio de solidaridad entre los distintos territorios. ¿Dónde ustedes ponen la frontera y dónde los pone cada uno? Es quizá el debate. Pero incluso no, en las balanzas fiscales, y hemos tenido desde el banco, el BBVA, en su día hizo unas balanzas fiscales donde explicaba que la primera era Madrid y después estaba detrás Cataluña. Luego han habido balanzas fiscales a iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña donde decía lo contrario. En fin, no es un tema nada, nada sencillo a la hora de saber exactamente qué es lo que se da y qué es lo que se recibe.
També pensi, senyor Rueda, que la solidaritat no s'ha qüestionat mai. El que es demana moltes vegades des del govern de Catalunya i des de bona part de la societat és que aquest esforç fiscal, aquesta diferència, redueixi una mica l'estil d'Alemanya, per exemple.
Ignasi, perdona, senyor... el que qüestiono és que la solidaritat sigui imposada. Uh-huh. O sigui, quan és solidaritat sí per força, no és solidaritat. O sigui, jo sóc solidari amb qui vull ser solidari, i no en sóc amb qui no en vull ser. Llavors, és un problema de cadascú ser solidari a on i amb qui.
I què passa? Que en Barcelona m'impondran a mi que sea solidario también con el resto de Cataluña? Pregunto, ¿eh? O sea, ¿hasta dónde llega? Que la ley está para cumplirse.
Ah, eso depende entonces, de tú. Bueno, entonces, bueno,
ya ve usted que no depende de mí, porque no creo que la Generalitat de Cataluña me pregunte a mí si quiero dar que de lo que Barcelona da acabe llegando mucho.
Parlem de gestos del conjunt de la societat.
Bueno, però hablar al final de que si me impongan o no me impongan. Claro. Yo creo que al final aquí hay un debate real, y hay que decirlo claro, hay un debate real de Cataluña y el resto de España, y no pasa nada. Pero eso es lo que... va más allá del debate del pacto fiscal, es la afirmación de una identidad propia.
Senyors, sí, senyor Pallarès,
sí, no, és que el concepte espanyol de solidaritat vol dir qui paga la factura, no qui s'endrapa el dinar.
Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat amb Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, també amb l'advocat Juan Antonio Rueda i amb el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló. Ens queden només 7 minuts de tertúlia, però m'agradaria tractar alguns altres temes, ja que hem parlat de diners. Només els demano respostes serioses, si pot ser. Què pensen, que la Casa Reial faci públics els números detallats de l'assignació que l'Estat li dona, de més de 8 milions d'euros?
Una innocentada.
Una innocentada, sí, diu el senyor Pallarès.
Sí, una innocentada, perquè a més el farà públic avui, a més sempre podrà dir que és una innocentada, llavors 8,4 milions d'euros.
Dirà exactament on van, vaja, o
sí,
més
sí,
o menys.
Sí, més o menys. Ens explicaran el que voldran, això ja ho tinc molt clar, i a més, bueno, fent una petita divisió, resulta que això donaria per menjar, o donaria per pagar 21.000, no, unes 25.000 persones de renta mínima. O per exemple, donaria, pues, més o menys, els mileuristes, que són els que no arriben a 1.000 euros, doncs podrien ser uns 10.000 mileuristes que podrien
però
cobrar,
cobrar
d'aquí, no?
Per tant, vostè creu que suprimint aquesta institució, la corona, es podria...
És que és anacrònica.
Podríem seguir funcionant
és,
igual.
És anacrònica.
Però no hi hauria potser altres despeses d'un altre cap
d'estat?
Evidentment,
sí. Però hi ha d'haver un cap d'estat i un cap de govern. És, dir, és que de debò...
Són preguntes del milió, aquestes.
No, del milió no. És que,
o preguntes, és vaja, que coses, preguntes del debat públic.
Fetes senzilles, fer, sí. Fetes senzilles, i més a aquests nivells, com més simplifiquem aquestes estructures, millor per tots.
Senyor Micaló, senyor Rueda, què més... pensen? Sí, perdoni, perdoni.
No, què diguin, després, després.
Sí, sí. Senyor Micaló.
Sí, a veure, jo em fa la feta que si canviem l'estructura de... anul·lem la casa reial i posem una altra estructura, més o menys podem anar per allà mateix. En aquest sentit, no faria massa qüestió. Sí que valoro el gest de... certament han estat molt apretats aquesta gent per fer aquest gest, això també és veritat, però el fet de dir, mira, donarem comptes del com es despesen aquests 8 milions i escaig d'euros, i això ho valoro positivament. Certament, Joan, ens poden dir el que vulguin. Quina és l'administració que no ens diu el que vol? I, per tant, doncs, nosaltres tindrem uns elements per dir, mira, m'ho crec, no m'ho crec, però almenys jo veig un gest de bona voluntat en aquest sentit.
Sí, més transparència, podem dir, en sí, una institució com la casa del
Rei. Sí, però a més ho fan públic en uns moments crítics, en uns apretats, Pere, ho has dit molt bé, molt apretats.
El cas
Urdangarín. És que, a més, quan té un gendre presumptament bandarra, resulta que llavors, ara sí, ai, mira...
Sí, escolta, però Joan, els gendres no te'ls tries.
I a sobre encara li aplaudim. És dir,
utilitzem termes de respecte, senyor Pallarès.
No, presumptament he dit,
Sí, sí.
Presumptament. Llavors, resulta que en aquests moments, ara que està més apurat, ara tothom, en lloc de dir, escolti, de qüestionar-lo, encara... va la gent a la llagrimeta, ara surten a la llagrimeta tots els diaris, i pobret, un sogre que té... Oi, quina desgràcia familiar! Home, per favor, això és de... És que això, ni tan sols... És dir, s'escorre la tinta amb el paper cuixer.
Uh-huh. Senyor Rueda, com ho veu vostè?
Sí, no, en fin, la monarquia es evidente que yo creo que está en su peor momento desde que se inició la democracia. No ha ayudado en nada lo que ha hecho el señor Urdangarín. Vamos, el dinero hacia donde lo ha desviado y no es...
Veurem,
no
perquè
es...
en aquests moments no està ni tan sols imputat, caldrà veure que...
Estos vascos...
Parece que no será ejemplo de mucho, pero bueno, en fin, yo creo que es verdad que desde el 82, desde el golpe de Tejero, donde la figura del rey pareció...
Va ser el 81, però vaja, si fa 30 anys, sí.
Perdona, sí, pareció ejercer de una manera ejemplar... Bueno, hay que ir con cuidado. Yo creo que a veces la forma hace el fondo y quizá con la difícil situación territorial que vive España, pues el rey ayuda un poco a cohesionar los distintos territorios. Ese es mi punto de vista y lo que pasa que su figura, desde luego, no sé hasta qué punto está legitimada, no sé hasta qué punto es anacrónica y, por tanto, debería esforzarse muy mucho, no solo en ser bueno, sino además en parecerlo.
Bé, deixem el tema de la Casa Reial i veurem com, vaja, quines dades ens donen avui sobre la destinació d'aquests més de 8.400.000 euros. Un apunt molt breu sobre Síria. No hem tingut ocasió de parlar aquests dies del país, de Síria. Hi ha un grup d'observadors de la Lliga Àrab que visiten la ciutat d'Homs, la més castigada pel règim de Bashar al-Assad, sobretot aquests dies, amb desenes de morts, segons diverses fonts.
Sí, em recorda Espanya fa 75 anys.
Vaja, en guerra civil, vol dir vostè, o en situació de conflictivitat
extrema. En situació de conflicte extrema, i a més, diguéssim, les nacions, tothom dient no sé què, no sé quant, tal, però a l'hora de la veritat ningú hi feia res.
Sí, tots, estic d'acord amb en Joan, tots ens ho mirem molt des de fora, és una situació molt crítica, no només Síria, vull dir, tot l'entorn de Síria, La gent, o sigui, veus el degoteig, el raig, ja podem dir, el raig de morts de diari, i això és un tema que preocupa moltíssim.
Senyor Rueda, algun comentari, també?
Sí, en fi, habrá que estar atento a lo que sucede y ver, pues, sobre todo, cuál es la reacción internacional al respecto al conflicto, sí.
Doncs de Síria hem acabat parlant avui. Per cert, Juan Antonio Rueda, Joan Pallarès i Pere Miquel, els volem desitjar una bona sortida i una millor entrada de l'any 2012. Tenen pensat alguna cosa extraordinària pels propers dies?
No,
cap d'any?
Austeritat.
Austeritat, això està bé. L'austeritat és un valor, també. També està bé reivindicar-lo.
Senyor, una purga de tant en tant ens convé, sí.
És això, definir les prioritats, tampoc ens podem contenir del tot, no? Mm-hmm. senyor Rueda.
Ser feliç i estar con la família, que és el que importa.
Molt bé, doncs avui també, en aquesta setmana que tindrà com a dia important divendres la festa de la Sala de Família, també reivindiquem el paper de la família, que és important. Senyor Pallarès, ens parla de vegades de la seva neta o altres ens parlen del seu entorn.
A més, aquest any doncs, que no tenim el diumenge després de Nadal, perquè ja és cap d'any,
sí.
Doncs,
serà divendres la festa.
Hem de fer-ho divendres, dia 30.
Gràcies novament, Joan Pallarès, Juan Antonio Rueda i Pere Micaló. Bon dia, bona octava de Nadal i bon inici d'any. Fins la propera.
Bon dia.
Gràcies, bon dia i bon any a tothom.
Arribem a les 9, moment de recuperar l'última hora informativa amb la Carolina Costa, després el comentari de l'actualitat amb Josep Maria Carbonell i després, uns minuts després de les 9, parlarem amb Miquel Albert Soler, que acaba d'escriure un llibre, un conte titulat Els 6 clauets màgics.